El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit i benvinguts a l'últim Anem a la muntanya del mes de febrer. Avui, excepcionalment, fem programa un 29 de febrer. Cal tenir en compte, perquè és el primer cop que a la història del programa que es fa un programa el 29 de febrer.
Sí,
cosa
sí,
inusual,
sí.
Cosa inusual, eh?
Sí, sí.
Per tant, és un fet a tenir en compte. El que ja no és històric i el que tenim cada dilluns són tots els col·laboradors que fem possible el programa i que ja estem aquí. Estarem fins a les 11 de la nit aquí amb vosaltres a l'estudi 1 de Ona Cuinenca. Ja sabeu que ens podeu escoltar al 107.2 si esteu a Sant Feliu. Us saludem a tots els amics i oients de Sant Feliu, i a onacuinenca.cat si esteu a qualsevol lloc del món, eh? No a tot arreu, arriba, si tenim internet també, això sí, hem de tenir internet i ens podeu escoltar. Primer de tot, bona nit a tothom. Com bé? Esteu bé?
Molt bé.
Bona nit.
Fem una altra cara després de la pluja i la neu, i això és convenia, que plogués. Sí,
després, sí. A l'espai del temps, avui farem un minut o dos més perquè parlarem de les crítiques que hi ha. Perquè hi ha hotelers que s'han queixat.
Jo també en parlo d'editorial.
Ah, també? Vale, doncs bueno.
A mi això em sembla molt malament, eh? Perquè, vull dir, entenc que els hotelers els hi pugui emprenyar, però primer és la seguretat, tu.
Sí, no.
Per mi, o dels meteoròlegs, diria que es vagin queixant.
No, és que més recordar...
És de protecció civil. Després passa un problema, gros, i llavors els hi foten unes hòsties que no veig. I els hotelers fan veure que no passa res.
No sé si ho dirà el Toni, després jo també ho diré, que hi ha hagut incidències aquests dies. Hi ha hagut incidències i...
Vull parlar d'això.
Sí, sí. Vale. No avancem dels aconteixements.
No del temps, sinó de les conseqüències que pot tenir. Doncs el tema de pronosticar-lo, que és difícil, i la imprudència d'alguns anant a la muntanya en llocs on no haurien d'estar.
Sí, no. I però hi ha hagut un cert debat, hi ha hagut un cert rebombori.
Però és que els restauradors i els hotelers ho fan sempre. Cada vegada que hi ha una cosa d'aquestes, si resulta que es queden curts, llavors s'emprenyen i foten el crit al cel. Si es queden, si passen i passen problemes, i si no diuen res, callen, saps?
Són ganes. Tenen molta gana, tota aquesta gent. Tenen molta gana. Ho discutim després. Toni, ja has dit el tema d'editorial. No?
Sí, del temps. Jo m'havia preparat un editorial parlant dels senglars, de la proliferació de senglars que hi ha a tot arreu, que n'hi ha moltíssims.
Sí, és increïble, sí.
Però finalment m'he decidit per l'actualitat, que va ser el cap de setmana de pluja i neu.
Molt bé, doncs, anem a parlar d'aquest temporal de pluja i neu, que temporal o no, que hi ha molta gent que diu que no va ser cap temporal. Ara, ho discutirem ara i també l'espai del temps. Josep, bona nit des de la dintre de la peixera.
Molt bona nit a tothom.
Si us plau, la sintonia editorial.
Doncs bé, jo ho havia titulat així: alarmisme en el pronòstic o imprudència d'alguns. El pla d'alerta per nevades i vent a Catalunya ha deixat aquest cap de setmana dues imatges ben diferents. D'una banda, les postals de pobles enfarinats i de l'altra, les imprudències que han acabat en situacions evitables. Dissabte a la tarda van ser una seixantena de cotxes atrapats a la Serra de Prades, ocupats, en la seva majoria, per famílies que havien pujat a veure la nevada i no portaven cadenes. A la nit va ser un veler a la deriva amb sis tripulants que havien sortit de bon matí per fer pràctiques de navegació, tot i l'alerta de tempestes i de mala mar. Les onades i el vent van trencar el timó i salvament marítim va haver de rescatar el patró i els alumnes que patien símptomes d'hipotèrmia. L'episodi més greu, però, es va viure a Castelló, al País Valencià. Dues dones excursionistes que havien sortit a fer la ruta dels Set Pobles a la zona de la tinença de Benifassà van ser trobades mortes ahir després que s'haguessin desorientat pel temporal i que es van perdre. I encara ara mateix s'està buscant un pescador a la Costa Brava, a Tamariu, que ningú sap on és. Han trobat les canyes i el seu cotxe aparcat, però ell encara no ha aparegut. Per altra banda, ens trobem davant de situacions gairebé paradoxals, amb queixes de la restauració i l'hostaleria per un excés d'alarmisme que hauria espantat clientela i al mateix temps ciutadans que no han fet cas de cap previsió i a la recerca de la postal blanca han acabat bloquejats o entrevessats en alguna carretera, inclús, com hem dit abans, amb pèrdues humanes. El debat està obert. Què és primer, l'excés d'alarmisme o la imprudència? Reduir el factor sorpresa ha de ser un problema? Fins on ha d'arribar la crida a restringir la mobilitat? Què ha de fer l'administració? És possible no perjudicar determinada activitat econòmica i al mateix temps reduir les imprudències? El que sembla clar és que la part més notòria del problema la generen les actituds individuals. No es tracta d'encetar ara un debat teòric sobre el concepte de ciutadania. Potser en ple segle XXI és qüestió de sentit comú. No és factible ni aconsellable la prohibició terminant. No és factible una patrulla a cada carretera o en cada port. Sí que ho és fer servir les eines que tenim d'informació immediata. O saber que si neva i anem on neva, hem de dur cadenes, hem d'anar preparats, hem d'anar ben vestits, hem d'anar ben abrigats. I si no tenim prou material, potser que ens ho pensem i ens quedem a casa. De vegades la millor opció és fer-se enrere a temps, sigui amb l'intermitent o amb el timó, que no passa res per girar cua. Per tant, hem d'extremar la prudència i fer servir el sentit comú. Des del Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines sempre diem que sortir a la muntanya té els seus riscos. Cal anar preparat i si les condicions són extremes, el millor és quedar-se a casa i esperar que el mal temps amaini. I això és tot, amigues i amics. Fins a una nova emissió. Adéu-siau. Doncs bé, avui llegiré un Twitter que va sortir l'altre dia als diaris, que deia: em nego a seguir pagant amb els meus impostos el rescat a la muntanya i al mar per les gracietes d'alguns imprudents, per les gracietes d'alguns imprudents, que s'ho paguin. Això ho deia en Pep Vila, professor de Ciències Socials, un Twitter posat en un diari. Adéu-siau.
Bé, Toni, el debat està obert, estan encès, sí. Bueno, encès, vull dir, el debat està al carrer, està als mitjans, i no sé... Home, és evident que els 60 cotxes que van quedar allà a Prades, jo no entenc que... No entenc com... Es veia, és que es veien...
I van pujar, i llavors se'ls va fotre a nevar, quan ja era Nadal, se'ls va fotre a nevar, i quan van voler...
A comptes de girar, doncs, devien pensar, això no farà res.
Ja pararà, sí.
I aquestes dues dones, suposo que...
Van anar a tocar neu.
No tenia que haver sortit.
Van anar a tocar neu, però...
Molt bé, sí, senyor.
No sé, jo... Clar, és el que deia el Toni i el Joan. No sé fins a quin punt és imprudència, no és, que no sé. Sí. Això de pagar tu, pagar jo, és que no sé, clar, no sé sí. Si s'ha de pagar o no. Clar, hi ha un helicòpter buscant aquest noi de... Sí. Un helicòpter només a volar-lo ja val no sé quants cèntims.
Sí. Clar, va bo.
Però clar, és una vida, no sé, és que
però,
no sé.
Però i amb els accidents que hi ha a les carreteres i que hi van helicòpters també a buscar i ambulàncies...
Bueno, aquests tenen assegurança, tots.
Tots tenen assegurança, sí. tothom pot tenir assegurança, sí, però n'hi ha d'altres que...
Els cotxes tenen, tenen assegurança.
Sí, bueno, sí, quan hi ha un incendi en una casa, a lo millor hi ha assegurança, a lo millor no n'hi ha, i els bombers hi van a pagar-lo. O què passa, que no té assegurança, que es cremi tot, llavors...
No, això no.
És complicat.
Però millor que tingui assegurança.
No. Jo crec que hi ha rescats de muntanya que ja els pagues, em sembla. Em sembla que si fas una imprudència... Bueno, sí, em sembla que es paga.
Te'ls poden cobrar.
Em sembla que poden cobrar.
Te'ls poden cobrar si es demostra que hi ha imprudència.
Però clar, que ho demostra... Bueno, és complicat.
Bueno, també els que anem a la muntanya, la majoria... n'hi ha molts que estem...
Assegurats.
Assegurants.
Sí.
O sigui, estan federats i així. Per tant, vull dir, aquestes queixes jo no, tampoc les entenc, no?
Bueno, ja veieu, amics oients, el debat està obert, que cadascú pensi el que vulgui. Arribar a conclusió no és fàcil, aquest tema no és fàcil. I a la pròxima situació de risc meteorològic, jo crec que s'han tornat a parlar una mica, aviam...
Sí.
Bueno, però si és que
clar, la primera passa.
Vegada jo,
però
no, que fa molts anys...
Ja el que és veritat és que des dels centres excursionistes sempre hem demanat molta prudència per anar a la muntanya.
No, i tant. No, jo estic d'acord amb el que deies tu.
Això sempre ho hem fet.
Si no es veu clar una cosa, millor quedar-se a casa. Millor quedar-se a casa i ja està.
La qüestió aquesta dels hotelers i els restauradors, doncs, esclar, vull dir, aquests... Sí, bueno, és que és així. És que per aquests, els caps de setmana, no hauria de fer mal temps, m'entens?
Sí.
Perquè, esclar, hauria de fer sempre sol.
Sí.
No, clar, tenen gana.
Bueno, esclar...
Molt bé, ja veieu, el debat dona per molt, donaria per més d'un programa, segurament, i moltes hores més. Toni, ens trobem la setmana vinent?
Setmana que ve,
parlem
sí.
Dels senglars o...
Segurament parlem dels senglars si no hi ha una... Si no hi ha una urgència d'última hora, sí.
Molt bé, moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve. I ja tenim Josep Parés aquí. Parés, bona nit.
Bona nit, encara que no sigui el dia, perquè jo sempre vinc a primer de mes, però esclar, primer de mes és dimarts, és demà.
Sí,
i llavors,
exacte. Llavors
ja passes el dia 7, que serà l'altre dilluns,
i
això
són molts dies. Són molts dies.
I s'ha de provar el programa.
Encara que no, ningú ho hagi rebut, perquè ara s'està confeccionant aquesta cuina, i demà ja estarà al menjador.
Molt bé. Què tenim?
Bueno, tenim un efemèride molt important, que és el dia 6, mitja marató de muntanya. Això suposo que pels programes o pancartes i els widgets i tot el tinglado, doncs tothom ja està. Fem una crida, que després suposo que en Joan Benítez, que és tota l'ànima del que ho porta, us parlarà una mica del que és. Doncs que la gent surti i ens vingui a apoyar, si no és de controls, doncs que vingui a la plaça
animar.
I volen animar.
Això és
important. I pel que tinc més apuntat aquí, hi ha a partir del el dia 12, que és un dissabte, hi ha un senyor que és un nou vingut aquí al centre, que es veu que va venir a Mollà, es diu Carles Requena, i aquest vol fer un projecte de taller d'identificació de plantes del terme de Sant Feliu de Codines. N'hi ha molts que sabem plantes però no les coneixem totes. Si voleu, si voleu participar en això, el dia 12 a les 9 del matí al centre cívic hi haurà una sortida, i per més informació el programa ja ho posarà, contactar amb aquest senyor Carles, o amb aquest soci o Carles Requena, amb el telèfon que té, i ell us informarà de què va l'assumpte, no? De vores passem al dia 13, no hem programat res nosaltres, però sortirà que els de Caldes fan la caminada, i com que ells venen aquí i nosaltres hem allà, doncs el dia 13 hi ha la 15a caminada de Caldes a Montbui. Després passa el dia 18, hi ha un audiovisual de la Conxita Suárez que ens parlarà del nord de Borneo i també de la Cerdanya i els seus voltants. El dia 19, que encara que sigui Sant Josep, fem una sortida matinal perquè el dia 20 és Rams i de vores això ja la gent ja està més ocupada. El dia 19 anirem a Viladrau, la Mare de Déu de l'Arola, Sant Segimon i la Font Negra. I el dia, els dies 25, 26, 27, que és Setmana Santa, hi ha una reunió el dia 10 a les 7 del vespre per veure, com que hi ha diverses propostes a triar de la sortida, a veure quina serà millor, eh? I com a avançada del mes d'abril, dius-vos que el dia 17 hi ha la 16a marxa infantil de regularitat, i el dia 30 es va a Montserrat a peu. Vull dir que amb això acabem. I ara suposo que contactareu amb el Joan Benítez de la mitja marató, i si no pot ser
sembla, que... Em sembla que hauràs d'explicar-te alguna cosa, perquè el Joan Benítez no contesta el telèfon, o sigui que està desaparegut.
No m'agafa el telèfon.
Bueno, deu tenir feina perquè està molt ocupat. Sé que tenien reunió, estaven reunits quan jo he marxat del centre a les 8 i 2 quarts de 9, estaven allà i potser encara hi són. Vull dir que és normal, saps, Teresa?
Doncs tu mateix. Fa 5 cèntims de la mitja marató.
Ja està. Vull dir que és el que es havia dit. No hi ha...
A quina hora és la sortida?
A les 9 del matí. El tanto que de vores, després que hi hagi la sortida d'ells, hi ha una mini cursa d'infantil d'edats petites, d'aquest del Sant Feliu Corre Júnior, que ja fan un quilòmetre els més petits i tres els
més
una
grandets,
mica més
grandets.
I fan una cursa pels voltants de Sant Feliu, cap a Era Nova,
surten una mica fora,
no fan pista.
Els més petits potser no donen
per sortir
no fora,
perquè un quilòmetre no sé on arribarà, però bueno,
un
això
quilòmetre
és el
deu donar per anar fins al cap i tornar a casa.
Jo sé que, per exemple, recordo del mitja marató que aquesta setmana anirem a marcar, més o menys és igual que l'any passat, però hi ha una petita variant a dalt a Can Bosc. A Can Bosc es troba que allà al carrer de la Baronia, que és allà on es passava, s'agafa, s'ha obert un camí quasi bastant paral·lel
amb aquest camí
de les aigues. Es veu que hi passa un tubo d'aigua, no sé què han fet, i es passarà per allà, que de vores hi ha aquesta mica de variant.
I el començament també és diferent, no?
I el començament, bueno, l'any passat ja es va fer que quan arribaves al cementiri ja pujaves amunt cap a la zona esportiva, quasi tocant la zona esportiva, i ara et desvies una mica més a l'esquerra i vas a buscar un corriol que puja bastant recte per anar a buscar la zona esportiva, i passes per sota de la zona esportiva. Això em penso que s'ha fet perquè la cursa
s'allargui
una mica, saps?
Els corredors es distancien.
Això mateix.
L'any passat ja es va pujar
pel corriol.
I llavors es passa per dalt de tot, de Solanes o...
No. Llavors es va buscar la pista del Fonoll, i es va al Fonoll, i abans d'arribar al Fonoll ja es baixa cap a
baix. La pista del Fonoll, però no es busca per la penya, es va buscar la pista,
ja està. Sí, llavors es busca baix
i a gires, exacte.
Vull dir que l'altre igual es passa per Cabanelles, cap a dalt Sant Sadurní, tot això tot això no... no
Collet
no
dels Termes, el Golf...
El Golf, o per aquí, el Golf, i ja està.
Molt bé, el Joan ens agafa el telèfon. Recordar sobretot això, aquest diumenge hi ha la mitja marató.
Mitja marató.
Comença a les 9, i tothom que vulgui fer de... Que tinga, de tothom control, ho tingui clar, de control, què ha de fer? Pot anar... Doncs
pot venir allà al centre, tocar al centre, o enviar un e-mail al centre... i ho direm al lloc on va i a l'hora que ho interessa, perquè n'hi ha que diu vull plegar d'hora, vull pagar tot,
sí, sí,
ja
jo vull pagar d'hora perquè treballo,
que treballa, i llavors vull estar a tal lloc
i l'hora de sortida des de la plaça cap als diferents controls,
sí, doncs,
ja molt bé, eh? Molt bé, doncs ens veurem pel centre perquè vine a fer el control i ja t'ho passaré a veure. Molt bé, alguna cosa més a la mitja? Voleu... que
no,
ho sapigueu.
Tot.
Ja està tot. Sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies per pel programa. Ens veiem aviat. Moltíssimes gràcies. I ara ens anem cap a la colla dimecres, on teniu avui, Josep? A quin lloc?
Anirem a fer el salt del Sallent, des de Sant Privat d'en Bas.
Molt bé, doncs ens anem cap aquí, cap al salt del Sallent. La música, sisplau.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
La gent de la muntanya, la colla del dimecres ja torna a ser aquí amb vosaltres. Tal com hem dit, anirem a fer el salt del Sallent amb una circular des de Sant Privat d'en Bas. Arribem al petit poble de Sant Privat, travessem el petit nucli per pista asfaltada fins a l'àrea de pícnic. La pista ara continua de terra. A poca distància deixem els cotxes a la vorera. Prop d'aquí i a pocs metres, una tanca metàl·lica barra el pas als vehicles. Passem la barrera i un indicador ens dona dues opcions per apropar-nos al salt del Sallent. Un és el camí dels Matxos i l'altre és el camí de les Escales. Seguim la pista de l'opció del camí de les Escales. El sender, pedregós i dret, que justifica el nom de camí de les Escales, es va enlairant i la suor es va notant. Comencem a veure la paret del salt del Sallent, gris i vertical, però quasi sense aigua. Un petit regalim lliscava solament cara avall, remullant la llisa pedra de la paret. El camí continua vertical, amunt i amunt, graons a graons, pedra a pedra. Es puja bé. A mig camí i a mà esquerra surt un corriolet i, clavat a un arbre, un rètol nou de trinca ens indica sota del salt. És un pas enginyós i penjat que va fent un dret d'ascens fins al peu del salt. Decidim de baixar-hi, és de bon passar. El nom de Sallent prové de les caigudes d'aigua o parets de penya-segats, cingles o parets dretes. Continuem endavant. Una corda d'uns 3 metres aporta una mica d'aventureta. Plis-plas, 3 o 4 passes i ja som dalt. Arribem a dalt de tot, l'espai s'aplana i és un bon lloc per fer una paradeta i esmorzar. Aquí el sol ja donava una mica d'escalfor. Hem de continuar i agafem la direcció de Vidrà, que passa a vora la masia del Mas del Sallent. En aquest punt entrem a un estret corriol que va fent una forta ascensió pel mig d'una torrentera seca. És el camí dels Gronys, marcat amb franges de color groc. Aquest itinerari ens puja fins al cap del ras. Seguim per un corriol cap a la baga de la Freixeneda i aviat comencem a trobar les primeres esquerdes de la Freixeneda o de l'Euga. Es veu que pels voltants de l'any 1425 hi va haver en aquesta zona un gran terratrèmol que va provocar aquestes grans escletxes al terra. Podem comprovar la magnitud d'aquell sisme pel moviment dels blocs de roca. En algun lloc tenen una fondària de 4 a 6 metres i es pot passejar per dintre. El microclima en el seu interior és molt particular i les parets estan cobertes d'una espessa molsa, molt atapeïda, que juntament amb els vells faigs i amb les seves arrels enmig de les roques crea un entorn propi per un conte de fades. Des de la Freixeneda, per un camí que arrenca a la casa mateix d'aquesta de la Freixeneda, i ben aviat es transforma en corriol. És el camí del Salt del Bot, que amb un pronunciat descens ens porta fins al riu Sallent. Seguidament sortim a la pista de terra que ens porta al Pla d'en Xurri, prop del nostre aparcament. Ha estat un recorregut de 13,6 km, un temps de caminar de 5 hores i mitja, un temps total de 7 hores 10, amb un ascens acumulat de 760 metres, amb la participació de 6 membres de la colla: en Joan Font, en Miquel Serra, en Josep Parés, en Ferran Etxeverria, la Teresa Flaquer i un servidor, en Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la primera propera setmana.
Vista de la setmana.
Bé, i passem ja a l'entrevista central del programa. Avui tenim a Berta Martín i, com sempre, a Miquel, bona nit.
Hola, bona nit, bona nit.
Com sempre, ens faràs una petita introducció de la Berta.
Doncs sí, farem una introducció. La Berta ja l'havíem d'entrevistar fa uns dies, però per temes telefònics no vam poder. Doncs bé, avui, com bé dius, entrevistem a la Berta Martín. Fa pocs dies, bueno, aquesta temporada, vam entrevistar la seva mare, l'Eulàlia Sancho, i no cal que us digui que es dedica esportivament la Berta. Com tots sabeu, l'Eulàlia porta més de 40 anys escalant, doncs no és d'estranyar que la seva filla hagi seguit els mateixos passos. Doncs sí, la Berta també és escaladora, i a més una molt bona escaladora, ja que porta des del 97 escalant professionalment. Així doncs, comencem l'entrevista per conèixer més a la Berta i els seus bons registres en les competicions, i que ella mateixa ens ho pugui explicar de primera mà. Bona nit, Berta.
Hola, bona nit, què tal?
Bé, gràcies per atendre els micròfons d'una codineca, i aquest cop sembla que sí que podem fer l'entrevista.
Sí.
Bé, com vam fer amb la teva mare i la resta de convidats, explica'ns com vas començar a fer muntanya o escalar.
Bueno, doncs, com bé dius, la mare i el pare, els dos ja feien escalada abans de tenir-nos, i pues, totes les vacances d'estiu sempre estaven destinades als Pirineus, caminar i no pròpiament escalar l'esportiva, però vinculada a la muntanya. I bueno, de ben petita sempre hem fet excursions i hem sentit les aventures d'ells escalant a la roca i tot plegat.
Recordes el primer lloc on et van portar?
Doncs el pare em va portar a Montserrat, a les dues bessones, i la veritat és que em va fer molta por en aquell moment. Mm-hmm. Perquè no havia escalat mai així una paret on hi hagués timba i visualment fos tan impactant, i vaig pensar, això no ho faré pas jo mai de la vida.
Quants anys tenies, Berta?
Jo crec que 10 o 11. 10 o 11 anys tenia.
Déu-n'hi-do.
Sí. Que no hi veies futur tal com ho vas veure aquell dia, no?
No, que va, em van haver de convèncer a pujar a dalt. Quan vaig arribar a dalt em vaig posar de genolls, no volia mirar res, tenia vèrtic i va ser una mica dramàtic.
I ara, quan penses en aquell moment, què penses?
Bueno, no l'analitzo, em fa gràcia la situació, no? Sempre, vull dir, és que amb un nen, fer-li un xoc, un pas de todo o nada, pues sempre pot ser una mica catastròfic, no? I en el meu cas especialment, igual la introducció hauria d'haver sigut més paulatina, no?
I per tant, si aquell dia va ser per tu com una pesadilla, a partir de quan vas trobar-hi el gust?
Doncs més endavant, quan ja tenia 17 o 18 anys o por ahí, o igual 16, vaig fer una via llarga amb l'Anna Ibáñez i els meus tiets, que més que alpinistes, ells sí que tiraven més per la vessant esportiva, més friqui al principi de l'escalada esportiva pròpiament. I vaig fer una via a Terradets, a les Bruixes, bueno, allà a Bruixes, no, a les Bagasses. I no sé, llavors en aquell moment no sé, tenia una altra consciència, i vam fer diversos llargs i ho vaig disfrutar, i vaig pensar que m'agradava aquell concepte de cop i volta, no sé, mira.
Bueno, i fins al dia d'avui, no?
Sí, perquè llavors l'Anna, que era la millor escaladora que hi havia a nivell estatal, em va dir que se'm donava bé, que uns companys, el Carles Brascó i el David, feien un curs per gent que volgués iniciar-se l'escalada, i bé, llavors vaig fer el curs, i me'n recordo que jo feia segon de BUC i el curs eren hores lectives, i llavors la meva mare va haver de firmar una autorització, perquè a ella li va fer gràcia que jo volgués fer això. Érem 2 o 3 setmanes i havia de sortir de classe una hora abans per anar al curs, i bé, ho vaig prendre amb molta il·lusió. El que realment tenia ganes era de conèixer gent amb qui jo poder sortir i vincular-me més amb el meu àmbit, no tant amb el tema alpinisme o vies llargues.
Ja. Tens alguna zona preferida per entrenar?
Per escalar o entrenar?
Bueno,
perquè, per mi són dues coses diferents. L'entrenament normalment el faig amb rocòdroms indoor de plàstic, diguéssim.
Ah, val, d'acord.
Val, i l'escalada en si és el faig a la roca, no? I a la roca, zones preferides és que no en tinc, perquè és que a mi m'agrada a tot arreu.
Qualsevol lloc et va bé.
Sí, Catalunya és, com ja sabeu, és una de les zones més importants de tot el món, perquè no només pel bon temps, sinó perquè tens una àmplia varietat de sobretot d'estils de roca, i cada estil de roca implica un tipus de moviments, una escalada diferent amb el que és a nivell físic, no? O sigui, més de vies de rutes molt llargues que et requereixen més resistència, o vies molt explosives com en algunes zones de Montserrat, que també és molt interessant, i m'agrada molt combinar-ho tot. És una passió.
Bé, mirant el teu currículum podem veure que la teva especialitat és escalada en bloc. Què té aquest tipus d'escalada que no tinguin els altres? O que...
Bueno, això a vegades, si fas la comparació simple amb el que és l'atletisme, podríem dir que la gent que es dedica a fer els 100 metres llisos, gent amb un tipus de fibra molt explosiva, i la gent que fa els 3.000 doncs és gent amb un tipus de fibra més de resistència. I pel meu estil jo sóc més explosiva, llavors si em centro a entrenar el que ja tinc bé, doncs aleshores diguéssim que tinc més avantatge, no? I durant temps no és que m'hagi centrat en això, però realment és el que se'm donava bé, i vaig guanyar 5 vegades el campionat d'Espanya de bloc. Tot i així, per mi el repte real era guanyar l'altre, no? La dificultat, que era el que a mi no se'm donava tan bé i que entrenava amb molta insistència llavors.
Ara estem veient un vídeo del campionat d'Espanya que parles, del 2012. No sé si era el primer que vas guanyar o
un campionat
no.
De dificultat?
Sí,
ja he perdut el compte dels anys, però sí que vaig trigar molts anys a poder guanyar un campionat, perquè un campionat és una prova única i sempre és com més focalitzat, no? La copa semblava com més fàcil de guanyar perquè és per puntuació, tens 3 oportunitats, no? I vas sumant punts, però el campionat vaig trigar molts anys, sí, a guanyar-lo. Subcampiona diverses vegades, però el número 1 sempre és més complicat.
I quina edat tenies quan ho vas aconseguir?
Jo diria que 35 o 34, més o menys. Va ser després de tenir la meva filla, 2 o 3 anys després.
Bé, l'any 2007 aconsegueixes guanyar l'Ixton Open Internacional, em sembla que es diu. Què va significar aquest títol per tu?
Això quan m'has dit, perdona?
El 2007. Tinc
el 2007.
Open International Ixton, si ho dic bé.
Sí, això és una prova que es va fer en exterior, en una zona que hi ha el Cogul, a prop de Lleida, i es va proposar una sèrie de blocs que estan ja a la roca, que estan allà, i l'escalada en roca és una mica, o sigui, no és el mateix que fer una competició dissenyada amb plafons artificials. I just jo venia de fer un viatge, de fer aquest tipus d'escalada als Estats Units, a una de les zones més importants que hi ha, que es diu Huecotangs, i venia pues, molt, molt preparada. I va venir diverses persones d'arreu, no moltes d'arreu del món, però hi havia diversitat, i bueno, vam fer una competició durant tot el dia. Vam fer una final al vespre amb focus, en una zona enmig d'un bosquet, i va ser una experiència molt maca i molt, molt amena.
Era el teu primer campionat internacional?
No, ja n'havia fet, vaig insistir diverses temporades amb la Copa del Món de bloc. Vaig estar a Xina inclús, i mai vaig arribar a entrar a les finals, que entraven les 10 primeres, entraven sempre a la final, i sempre estava entre la 12, la 11, la 13.
Quan vas a competir a l'estranger, com ara deies, a la Xina o a altres llocs, suposo que estàs bastants dies fora. Com ho compagines amb la vida quotidiana que portes aquí?
Bueno, ara no... És que després de tenir la meva filla ja no vaig voler sortir fora, perquè sí que és veritat que has de marxar dijous, divendres, dissabte, diumenge, i ja no vaig voler insistir, perquè els dos primers anys era inseparable. I després ja vaig deixar... Ja no m'interessava tant internacional, perquè també per edat és un sacrifici molt gran que has de fer, i quan ja tens altres prioritats a la vida, doncs diguéssim que l'entrenament i la focalització amb el que és l'esport de competició es fa més feixuc i és més complicat. I aleshores em vaig centrar en les competicions aquí estatals, que d'alguna manera són més assequibles, no, de guanyar. A fora hi ha un nivell molt gran.
Això es refereix quan vas tenir la criatura, però abans suposo que devies tenir la teva feina i suposo que
no,
t'havies demanat...
No. Jo m'he dedicat sempre a l'escalada i per sort no tenia que respondre a cap horaris de feina.
Has pogut viure d'això?
Bueno, no he vingut. Viure de l'escalada és aquí a Espanya és una mica una utopia, la veritat. I jo he estat amb parelles sempre vinculades amb el món de l'escalada i hem viscut una mica de la meva parella més que jo mateixa, perquè l'escalada no dona per tant, eh?
Per tant això, clar,
malauradament
et permetia fer la teva, diguéssim, no?
Sí,
si no
amb
el
obligacions. Suport, exacte.
No és tot. De totes les competicions que has fet, quina t'ha agradat més? O quina repetiries?
Vaig disfrutar molt l'últim any que vaig estar en forma, que va ser el 2013, perquè... Bueno, el teu cos et respon i la teva ment acompanya, no? Saps que estàs en forma, saps que en un moment donat pots ser invencible, però sempre tens aquell dubte que et fa un ai al cor, no? Però sempre davant del dubte la meva aptitud física i mental en aquell any va ser molt bona, i vaig guanyar un munt de competicions una darrere l'altra, i va ser una gran satisfacció després de tants anys. Igual portava, doncs, no sé, 15 anys entrenant i dedicant-me a això, i mai havia vist una diferència tan gran com en aquell entre jo i les altres contrincants.
He llegit també que abans de ser mare estaves embarassada de 8 mesos i encara escalaves. No creus que va ser una mica fort?
No, què va, perquè jo he vist companyes que inclús la setmana abans de parir estaven escalant. Ostres. Jo encara vaig parar un mes abans, però no implica un risc si ho tens controlat, perquè al final dintre la panxa el fetó està ben protegit, i l'únic que has de fer... Jo no escalava de primera, ni tenia caigudes, ni assegurava a ningú, ni tenia cap mena de risc, no?
Yeah.
I senzillament és que fas esport, et mous, i jo crec que inclús pel fetó és bo que hi hagi una mica d'activitat, no?
Quant té ara la teva filla, Berta?
Aquest dissabte farà 5, ja 8 anys.
I l'has portat ja al peu d'una roca perquè se la comenci a mirar o no?
Home, el primer peu de roca el va fer en 3 mesos i d'aquí no ha sortit, la pobra. Està avorridíssima.
Però li agrada? Quan tu vas escalar, et diu que ella també vol escalar o no?
No, es queixa. Els nens volen el que no tenen. Bueno, ja. En general el ser humà és així, no?
Sempre volem el que no tenim, oi?
Sí, i ella ho té tant que ja no ho... Jo penso que ha de trobar una mica el seu camí, però sí que li agrada, vull dir, escalem juntes, aquí a casa entrenem juntes, jo la porto fora a escalar les seves coses, quan fem viatges, doncs sempre l'animo i escala molt bé, i de fet l'any passat la vaig apuntar a un campionat de Catalunya infantil i va guanyar amb sub-9 tenim 7 anys, vull dir que se li dona bé, però no és una, no és una apassionada com jo, digui.
Bueno, ja, ja li arribarà.
El que sigui serà.
Bé, comentaves això d'embarassar de carrers, poder no n'hi ha, però una mica molest poder ha de ser, no?, a l'hora d'enganxar-te a la paret.
Sí, té les seves, sí, i és igual de molest que aixecar-se que fa el dematí del llit, tot posar-se els mitjons amb la panxa.
No, pots agafar el paquet i posar-lo a l'esquena.
Exacte, la panxa no te la pots posar a l'esquena per tirar, per tirar
sí,
amunt.
No, és molest, però no només l'escalada, per tot, no?, també. Amb l'escalada era molt fàcil veure en el punt en què ja havies de parar. Realment era molt còmode, perquè quan no estàs embarassat no saps mai quan has de parar, i llavors molts cops entres o en agotament o lesions, però embarassada era molt ràpid, perquè llavors la panxa se't contracturava i el cos ja deia fins aquí, tenies una baixada energètica i ja està. Jo vaig disfrutar-ho molt i no vaig tenir cap de risc, i em va anar molt bé perquè vaig trigar, o sigui, un mes abans de parir, un mes després de parir, després em vaig posar ja a entrenar i a ser més sistemàtica, i ràpidament vaig agafar la forma, no?, que era el que m'interessava.
Degut a l'excés de pes també deuries reforçar els braços, no?
Sí, això creiem. Sí.
La corda.
Un entrenament amb l'astre que diem nosaltres.
Ets valenta.
Bé, t'hem pogut veure la portada de diverses revistes d'escalada i en anuncis com per exemple el de la Pels. Com arriba un esportista a ser portada d'una revista?
Bueno, fent el que té que fer, no? I amb el reconeixement dels mitjans de comunicació. No, a veure, aquí a Espanya l'escalada és un esport molt minoritari. Sí que és veritat que darrerament està creixent, sobretot amb el que és els gimnasos d'indoors i tot això. Ara està en desenvolupament i hi ha un increment de gent que es dedica a l'escalada, però en general és un esport minoritari. I som quatre gats, aleshores a sortir la revista, clar, és una revista on hi ha informació sobre el que passa en el món dels escaladors, i quan hi ha competicions i guanyes un any i un altre any o fas bons resultats amb roca o, doncs, vull dir, cada vegada et tocarà perquè som poquets.
A més també, a part de les revistes, també tens patrocinadors com Charco, Buff, Indoor World, Esportiva. Això amb què t'ajuda? Amb material, econòmicament? Amb què t'ajuden aquests esponsors?
Al llarg de la carrera, pues, he passat per diferents etapes amb els diferents esponsors. He portat moments. Sí?
No, és que et marxava la veu.
Ah, doncs sí que hi ha hagut moments que econòmicament hi ha sponsors que han pogut permetre-s'ho, però normalment és una qüestió de material el que tenim en joc en el món de l'escalada. Material per escalar, si no, els peus de gat, els arnesos, les cordes, roba. Tot això és una mica el que ens aporten i en el que tirem endavant.
Surts a escalar amb la teva mare?
No.
No?
No, molt poc. Més aviat ella m'acompanya a mi quan té un moment o quan podem, perquè jo per mi el cap de setmana, que és quan puc sortir lliurement, és, per mi, és part de la meva feina. I vaig a buscar els llocs on jo tinc projectes, on tinc vies dures, i clar, sí, dedico molt poc a no fer això. I la Eulàlia va amb zones molt diferents, i a vegades sí que m'acompanya i li monto, pues, alguna via facileta, però és que on vaig jo hi ha molt poca cosa facileta.
I quan la teva mare va estar aquí ens va llegir un poema. Tu no sé si també has seguit els passos de poetessa o no.
Que va.
Tampoc. No. Ni escalar, no. Ni poemes, ni...
No, la mare té aquesta vessant més romàntica i muntanyera d'antanyo, però jo sóc una mercenària de l'escalada.
Tu vas al que vas i punto,
sí,
no?
Sí, és una altra generació i sí, la veritat és que aprecio molt pues, tot el passat que... Perquè sí que és veritat que hi ha molta gent que igual comença a escalar ara, gent jove que no té res a veure amb la muntanya, que no s'ha vinculat mai, i jo per sort pues, sí que tinc molts referents del principi, dels principis, no? El meu pare sempre m'explica les aventures d'Anglada, Guillemont, les vies que s'obrien, com s'obrien en aquell moment, i vull dir, això a mi em queda gravat i sé d'on venim, no? Tot i que vull dir que sóc una escaladora actual i pionera en algunes coses, no? Yeah.
Com es diu el teu pare?
Maria Martín. Uh-huh. El meu pare va estar amb l'Anglada en el primer 8.000 espanyol, l'Annapurna és.
Uh-huh. Carai, així, tant per part materna com paterna, teniu un nivell a casa.
Sí, 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 es van conèixer, ells es van conèixer escalant.
Per dia. Perdona, els propers quins objectius tens a curt termini o quines competicions?
Bueno, ara ja fa 3 anys que no estic competint i el que tinc és una de tenim una empresa de rocòdroms que es diu Indoor World i a través d'aquí pues, estem formant a nens i dirigint-los cap a el que és la competició d'un punt de vista el més professional possible, no? I tinc una sèrie de nens que segueixen tot el circuit català perquè per edat ara encara estan en competicions regionals. I tinc a la Maria Benach també, que ara té 13 anys i ella sí que segueix la Copa d'Espanya i bueno, pues, li segueixo l'entrenament, la segueixo competicions i mirem de... Bueno, miro de transmetre tot el que jo vaig aprendre en el moment de les competicions i bàsicament la meva vinculació amb les competicions són aquestes, no? A través dels nens que entren.
I quan dius tenim, què vols dir? Tu i qui més? La teva parella o algun soci?
Som nosaltres dos i després som un equip que treballem en conjunt, entre els quals tenim el Ramon Julián, que és l'actual campió del món. I d'Europa va guanyar l'any passat i el David Macià, que ha sigut el meu entrenador durant molts anys, i bueno, som un equip que treballem en conjunt.
Està bé. No, he vist que era un dels patrocinadors, però bé, és la mateixa empresa, diguéssim.
Sí, exacte. No. Sí.
I ja per anar acabant, hem comentat abans que Catalunya té molts llocs per escalar, amb quina quedaries de tots ells?
Bueno, doncs diria Montserrat, perquè és on vaig començar jo a fer les primeres escalades importants, és el que tinc més a prop de casa, és una zona que té una llum molt especial i té diversos sectors, inclús diversos estils de dies, i m'agrada molt, és molt especial, la veritat.
Propet de casa, doncs.
Sí, a 20 minuts de casa.
Molt bé. Doncs bueno, ho haurem de deixar aquí, que ve l'espai del temps i tractarem una mica el tema nevada també.
Molt bé.
Gràcies per haver vingut i gràcies per haver tornat a estar aquí, que l'altra vegada no va poder ser.
Va, de res.
Aquesta vegada ens ha anat bé, Berta.
Sí, i tant.
Molt bé, maca, doncs ja estarem en contacte, d'acord?
Vale, gràcies.
Val, a tu. Adéu,
maca.
Adéu, bona nit.
Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
I ja estem a l'espai del temps, abans ja hem parlat una mica i ja anem a posar dades perquè el temporal, bueno, el temporal, la pertorbació que aquest de setmana va deixar de gruixos de neu més destacats a Núria 45 centímetres, 37 a Cadí, 31 a Bonaigua o 16 a Prades. I de pluges, Blancafort 61, Malgrat de Mar 54 o Pantà de Siurana 51. Val a dir que va ser una pertorbació que des del mes de novembre no teníem igual, no és ni de bon tros excepcional, però almenys va a trencar la tònica de sequera que tenim, l'ha trencada completament, almenys són pluges molt importants que per fi van caure. I la neu, hi ha hagut el problema que avui ha fet vent, i la neu del Pirineu molta, pues, oh, Joan, tu has comprovat avui?
Sí, sí, he anat aquest migdia, he pujat a la Collada de Toses i tots els cims i tot està molt pelat de neu, perquè ha fotut molt de vent, feia vent i es veia com el vent anava emportant la neu, i clar, vull dir, deixa pelats els cims i les zones on te fot vent fort, doncs el treu i llavors clar, se'n va al fons de les valls, sí, o sí. Bueno, clar, pots ir d'anar a altres llocs.
Val a dir que ha nevat al Montseny i cap a Sant Llorenç això no, semblava que la cota no seria...
Va enfarinar una mica la teulada de la Mola, però la teulada,
A Montseny sí, ahir es veia.
A Montseny sí, a Montseny sí que està ben blanc, eh? Però semblava que la cota, amb el fred que feia, semblava que seria més baixa la cota.
I també hi he estat a Collformica aquest matí, abans de pujar cap a la Collada, i a Collformic, doncs, bueno, estava una mica nevat, però no era cap cosa de l'altre món, eh? No.
A Sant Feliu puja 29 litres i hem de dir que aquest mes portem gairebé 80 litres ja. Per tant, aquest mes és el primer d'una sèrie de poder 7-8 mesos que tanquem aquesta dinàmica, i és un mes més humit del que havia de ser ja. Per tant, és un mes que ha pogut més del que... Per tant, una mica es va declarant el bosc s'ha declarat, el bosc sí que fa més, molt més bona pinta.
No, ens hem a Gallifa, si no recordo malament, estem cap als 90 litres.
Per això, el bosc, això es nota...
De tot el mes.
Sí. Molt bé, i ara, què ens espera aquesta setmana? Doncs setmana tranquil·la fins al cap de setmana. De moment, demà dimarts, matí fred, fa fred ara, ens veurem en 0 o 1 graus, encalmarà el vent, que avui el vent de Sant Feliu de matí ha bufat una mica, a la tarda ja ha fluixat, i farà fred demà, sobretot a les hores nocturnes. Durant el dia el sol serà protagonista amb algun núvol i el sol ja escalfa una mica, les màximes seran de 16-17 graus. Què més a dir? Només algun núvol innocent demà, molt poca cosa. Dimecres, novament fresc al matí, 2-3 graus, algun núvol, com demà, del tot despistat, sense cap possibilitat de pluja, i al migdia més sol, lluirà el sol i la temperatura anirà pujant, màximes de 18-19 graus. I dijous els mateix, el mateix panorama, la mateixa tònica, no tenim cap perturbació a la vora i tampoc cap anticicló, per tant estem més o menys a terreny de ningú, no hi ha cap vents prominents i ja som al març, les hores de sol comencen a ser importants i per tant fred de nit encara, 3-4 graus, però les màximes ja 18-19-20 graus, per tant el dia es va allargant, bueno, i el sol va pica més fort. I fins aquí el programa d'avui. No vull avançar el temps que farà la mitja, perquè els mapes diuen que el dia diumenge farà fred i pot ploure, aquests mapes, però encara falten molts dies i veiem què passa. El fred s'ha garantit, farà bastant fred.
El fred no preocupa massa.
El fred és igual, t'abrigues sí. Més i ja està.
Sí. Però la pluja sí que hi ha empipa més. Però bueno, farà el temps que hagi de fer i no... no...
I tant, no ens queixarem com els restauradors i hotelers.
Molt bona nit a tothom i molt bona mitja marató de muntanyes, que esteu covant amb ella, que vagi tot molt bé. Ens veiem molt aviat. Adéu, bona nit. She was just a girl. She expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.